Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar de la gent i dels equips de casa nostra. Comencem un programa avui molt, molt ple de notícies. Hi ha hagut actualitat aquesta setmana aquí a Vilafranca al voltant del món del hoquei, però anem a pams i comencem. A l'Hockey Lliga, victòria del Calafell davant del Sant Just i empat del Noia davant del Caldes. A l'Hockey Plata, a una jornada per acabar la primera volta, amb un embolic d'aquells que déu-n'hi-do, el Vilafranca guanya, es classifica per la Copa de la Princesa, tot i que encara representa que hauria de guanyar en el seu desplaçament a Ordis. Però el dilluns saltava la notícia i el Patí Vilafranca o l'Ajuntament de Vilafranca organitzen la Copa de la Princesa aquest any 2024, el 16 i 17 de març. El Vendrell, ficat entremig d'aquest embolic, també dependrà d'ell per estar a Vilafranca en aquesta Copa de la Princesa. El Vendrell, amb la seu aquest cap de setmana amb dos partits que els va acabar amb victòria, s'imposava amb el Lupians i amb el Ordes, i ara té un desplaçament a Sant Feliu. En cas de victòria es classificaria també per la Copa de la Princesa. Repassarem la jornada de Champions del passat dijous, la propera jornada de l'Acers, el proper cap de setmana, recordant aquest interessantíssim partit que el Noia té, que capgirà el marcador davant del Monza, i repassarem també els marcadors de la jornada de la Champions. I la Lliga Iberdrola, que no hi ha gaire actualitat, tret de que també hi havia competició internacional alguns equips. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera.
Hola, bona nit.
Tu, com que estàs a l'Hockey Lliga, no te n'has entrat gaire el xou d'aquesta setmana, oi?
Sí, home.
Sí? El Jordi Graell, al mig de la graella, al mig de la, bé, de la paella d'aquest embolic de la Copa de la Princesa.
Hola, bona nit. Sí, bé, la paella podríem dir que és la que va fer el Marc Canyelles amb aquella falta directa que està corrent per les xarxes, que va fer molt bon gol, i bé, podríem dir que la paella doncs, la va fer el Marc.
Però déu-n'hi-do l'embolic del món del hockey, eh?
Sí, bé, al final ja ho sabem que l'hoquei doncs, és un esport especial, que doncs, sempre passen coses estranyes, i sobretot doncs, el que ha passat al COI, doncs, jo crec que això del cap de setmana doncs, és una més.
També en parlarem del COI. Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Tu com t'ho mires, això? Com ho veus, això, de Sant Feliu? Tu que ets un home amb experiència. Ho dic pel Vendrell, que depèn d'ell.
Sí, el Vendrell depèn d'ell mateix a la pista del Sant Feliu. Sant Feliu és una pista complicada, és un equip que en aquesta primera volta a casa seva no ha perdut cap partit, amb la qual cosa el Vendrell no tindrà fàcil de jugar amb aquella pista. La pista que una mica encerrona, si el Sant Feliu es posa per davant, correm-hi tots, s'haurà de sobreposar amb aquest desavantatge, però si el Vendrell juga el seu joc tal com ve jugant els últims partits i comença marcant, jo penso que té moltes possibilitats per estar a la Copa de la Princesa.
Recordem un partit que se jugarà aquest sí, a les 4:15 del diumenge.
I per la tele.
I ho serà ofert per la xarxa des de la pista de Sant Feliu. No sé si demanaran extra de llum, perquè aquella pista, recordo que si no hi hem posat més llum, era veritablement fosca. Tu te'n recordes, Jordi, d'haver-hi anat últimament?
Sí, vaig anar fa un parell d'anys i la veritat és que és així, no? Era una pista doncs, bastant fosca, a més doncs, també és un pavelló que costa una mica també arribar-hi, també és una zona també una mica inhòspita, podríem dir, i bé, també és veritat que el Vendrell últimament també doncs, hi ha algun problema d'algun focus, que també alguna zona que ho fos, però evidentment bé, no seria el mateix. Tampoc seria el mateix tan fosca com per exemple la de l'Espanyol, que aquella sí que realment és fosca i costa de jugar-hi, però bé, jo crec que el Vendrell doncs, s'ha de sobreposar tot això i sobretot fer la feina.
Doncs anem, parlem ràpidament de l'Hockey Lliga. La victòria del Calafell, un partit que crec que en els 10 primers minuts es va resoldre. Després ja va ser hasta d'orillo d'empassar, eh?
Sí, la veritat és que, excepte els primers minuts, en el Calafell doncs, va sortir força endollat, sabrem doncs, també una mica doncs, animats no? pel partit històric que van fer a la pista de l'Sporting, que després també en parlarem, però bé, doncs, un Calafell doncs, que en qüestió de 6 minuts ha guanyat 2-0 amb dos gols, molt bons gols de Chaus. De fet, el segon també és un dels que està entre els millors de la jornada. I bé, doncs, el 2-0 doncs, va permetre al Calafell doncs, després respirar i aguantar una mica doncs, un Sant Just, que bé, amb el pas dels minuts doncs, també es va anar creixent. Va tenir ocasions per ficar-se dins del partit, però va topar amb un bon Camps. I bé, doncs, un partit que no passarà gaire la història, però bé, pel Calafell el més important són 3 punts importants després de la desfeta contra el Ribes, que a més doncs, ara li permeten doncs, situar-se en quarta posició, que bé, doncs, ja sabem que tal com està la Lliga, doncs, guanyes un partit, estàs a dalt, perds un, doncs, baixes, i per tant, doncs, qualsevol punt que es pugui sumar doncs, és or, i aquests ho són.
Doncs el Calafell, que feia els 3 punts, i el Noia, que només ne feia un, amb un partit amb variacions en el marcador, amb jugades, un Noia que empatava i que inclús en els darrers instants podia haver guanyat.
Sí, un Noia que va anar remolt tot el rato, no hi va haver gaires variacions, sempre va anar davant el Caldes, un Caldes que va estar quasi bé al 100% amb els seus atacs, em sembla que va arribar clar, 5 vegades i en va fer 3, i veritablement al Noia li va costar un munt aquesta vegada, doncs, capgirar el resultat, l'avantatge del rival. El va superar en tot moment, però malauradament aquesta vegada potser una mica de manca d'encert va ser el que va condenar aquest empat pel Noia.
Un Noia que tenia la baixa de Mendes.
La baixa de Mendes, sí.
Ho va notar-ho? Estava sí, bé home, últimament
una
Mendes,
una mica més d'aire hagués tingut els seus jugadors, evidentment, Pere Vàries.
Escoltem el que ens deia Pere Vàries després d'aquest partit davant del Caldes.
Estem aquí amb Pere Vàries, final d'aquest partit, al principi d'aquesta segona volta, un partit que ha costat de valent, no?
Molt, previsiblement. Caldes és un equip molt talentós, ja les vaig dir a la prèvia. Un equip amb jugadors amb molt més talent que la classificació demostra. De fet, estàvem previnguts, teníem clar que seria un partit molt, molt complicat. A més, hem proposat un partit amb posicions molt llargues, hem proposat molt poc ofensivament, penso que només han estat pendents de treure una mica de disparo exterior i d'intentar aprofitar les nostres errades, i així ha vingut tant el primer com el segon gol d'ells. Nosaltres penso que ho hem intentat, i no ha sigut un partit on hem estat fluïts ni que hem estat còmodes, però penso que ho hem intentat, i fins a l'últim moment l'equip ha sigut serio, disciplinat, el que passa doncs, que a vegades els jugadors no estan tot el bé que un voldria, no hem acabat d'estar còmodes, de jugar a casa, i bueno, com a mínim traiem aquest empat, que crec que no fa mèrits pel que ha passat, perquè penso que hem sigut millors, però bueno, a vegades passa això, no? Que la gent és prou efectiu i ells aprofiten les teves errades, doncs passa això. Com el menor empatem, seguim mantenint aquesta línia de puntuar, que és el que ens interessava també seguir sumant. Veurem demà els rivals de sota com es comporten els seus compromisos, que n'hi ha de directes. I, bueno, seguim sumant i, per tant, doncs, no podem estar contents perquè no hem guanyat, però penso que l'equip ho ha intentat fins al final, que això com a mínim és el que se'ns exigeix.
Creus que si haguessis posat per davant el marcador hagués canviat la cosa?
No se sabrà mai, bé, no tenim la vareta màgica, però si hagués de... Si hagués d'imaginar-m'ho, penso que sí. La clau era avançar-se en el marcador. Penso que hem vingut a no proposar massa. La primera part, ells ens han tret 10 disparos en tota la primera part, dels quals 5 han sigut de disparos de mitja pista. Per tant, diu molt de la, diguem-ne, entre cometes, de la poca intenció d'apropar-se a la nostra porteria. Però, en canvi, ens han fet 2 gols aprofitant dos errades nostres en el nostre atac. Sabem que pot passar, a més, però sí cert que jo crec que si ens haguéssim posat per davant i haguéssim pogut gestionar un marcador favorable on ells, previsiblement, com a mínim els últims minuts, perquè no crec que durant el partit hagués canviat massa el tarannà, però sí, els últims minuts potser s'hagin tingut cobrir una miqueta més per intentar sumar, crec que allà haguéssim pogut ser nosaltres molt més letals.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, i a seguir treballant.
Molt bé, gràcies.
Les paraules de Pere Vàries amb el nostre company Jaume Boquera després d'aquest partit. Anem també ja a la Hockey Plata. Pràcticament el Vendrell s'imposava amb els seus doble partit davant dels equips gallecs, un amb un que li va costar un pelín més, l'altre probablement amb més facilitat, i un Vendrell que, com dèiem abans, dependrà de si mateix. La victòria a Sant Feliu el portarà a la Copa de la Princesa. Volem afegir alguna cosa, Jordi, sobre els dos partits?
Sí, bé, com deia, doncs dos partits molt diferents. El primer contra el Lubians, segurament el més destacat del Vendrell va ser David Toda, que va aconseguir la segona porteria 0 de la temporada, ja havia aconseguit Olot, però és que en aquest, a més, va deixar unes aturades espectaculars. N'hi ha un parell que treu amb l'escut, que realment doncs, són de molt de mèrit, i un Vendrell que la primera part només aconseguia marcar mitjançant Aldo, un Aldo que per cert ara doncs, sembla ser que vol ser conegut com Aldo Velasco, no com Aldo Mejía, tot i que seguirà constant a la FEB com a Aldo Mejía, perquè és com va ser inscrit. I bé, doncs un Vendrell que doncs, no va aconseguir trencar el partit, això va fer que el Lubians doncs, s'unés creient, però bé, doncs, al final amb el 5 contra 4, doncs, el Vendrell que va saber sentenciar amb el 3-0, porteria buida, i bé, doncs, 3 punts que van servir doncs, per agafar moral de cara al diumenge, que en aquest cas doncs, sí que va ser un partit ja molt plàcid, a la mitja part contra l'Ordes ja anava 5-0, i bé, doncs, un partit on fins i tot també va tenir minuts Ferran Miravent, van jugar tots els jugadors, i un partit que sobretot serà més recordat, sobretot perquè abans del partit es va fer un homenatge a Anna Ferrer pel seu europeu amb la selecció espanyola, i per tant, doncs bé, doncs, jornada rodona i festiva, i a més, doncs, després de l'empat del Cerdanyola el dia anterior, que permetia al Vendrell situar-se en segona posició, aconseguir la 6a victòria consecutiva, igualant el rècord del Vendrell de Pere Vàries, i bé, doncs, per tant, el possibilitat de trencar aquest rècord, si es guanya Sant Feliu, aconseguir la 7a consecutiva i de retorn doncs, aquesta classificació per la Copa que dèiem.
Doncs en parlarem la setmana que ve. El Patí Vilafranca li va costar molt al Manlleu, va ser un equip incòmodo, principalment a la primera part, un equip que lluitava, ràpid, patinant, amb un equip que posava l'estic i un Vilafranca que jo diria que va sortir una mica desorientat amb aquests partits un cop retornes a la competició després de les aturades. Un Vilafranca que va fallar bastantes boles o bastantes imprecisions amb el passe entre ells i el que va propiciar doncs, que el Manlleu es pogués adelantar al marcador al 0-1. La segona part, un Vilafranca, va sortir diferent, amb més garra, més lluita, amb una mica amb les idees molt més clares, va poder capgirar el marcador i es va imposar per aquest 4-2, tot i que hem de dir amb la veritat de que va ser un partit que sort de la segona part que va salvar una mica, però que tampoc no passarà a la història per un dels grans partits del Patí. Lo important és sumar, era sumar, ho va fer-ho, automàticament ja es va classificar per la Princesa i ara esperar aquest desplaçament dissabte a 6:45 a la pista de l'Ordre. El Vilafranca sí que jugarà el dissabte. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès. Amb la puntuació que ens va deixar de ser aquesta jornada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i del Casino Unió Comercial ens deparaven aquestes puntuacions aquesta setmana. L'Hockey Lliga amb el partit Calafell-Sant Just.
Doncs aquí a sumar 5 punts Xaus, 4 Camps, 2 Mires i 1 Domènec.
I la classificació general?
Encapçalada per Xaus amb 49, segon Mires amb 33, es queda tercer Gep amb 27.
Anem cap a Sant Sadurní, Jaume.
Sí, aquí sumava 6 punts Ivan Morales, 2 punts Toni Salvador, altres 2 se'ls quedava Jordi Bargalló, l'un se'l repartia un Blai Roca, l'altre Xavi Costa. Això ens deixa una classificació apretadíssima. Ivan Morales agafa les rendes, 33 punts, 32 Blai Roca, 30 Jordi Bargalló.
I ara anem a l'Hockey Plata, aquest Vilafranca Manlleu.
5 punts els sumava Xus Fernández i Joan Vázquez, un Arnau Ribas i un Sergi Torné.
I la classificació general?
Està apretadet per la zona alta, amb 32 punts tenim en primera posició Xus Fernández i segon Marc Gual amb 31. I en tercera posició, i allunyats d'aquests dos, Sergi Torné i Arnau Ribas amb 17.
Anem a aquesta jornada doble al Baix Penedès, Vendrell, Orde, jornada 8.
Doncs aquí sumava 6 punts Aldo, 4 Marc, Canyelles i 2 Biel Salvador.
I a la jornada 10, Vendrell-Lupians?
Aquí, doncs, com hem dit, el millor que era Toda, indiscutiblement, amb 6 punts, després Alda amb 4 i Marc Canyés amb 2.
I la classificació general fins al moment?
Encapçalada per Toda amb 31, segon Aldo se li costa amb 21 i tanca el podi Marc Canyés amb 12.
Doncs això és la puntuació que en tenim aquest cap de setmana.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I escoltem el que va donar de si en un acte, jo diria que molt ràpid, a l'Ajuntament de Vilafranca, en la... jo no diria presentació, diria comunicat de que a Vilafranca es faria la Copa de la Princesa i aquest acte que tenia el passat dilluns a l'Ajuntament. Començava Fede Insenser com a president del Patí Vilafranca.
Bueno, molt contents i agraïts a l'Ajuntament de Vilafranca per aquesta oportunitat que ens dona de poder organitzar juntament amb l'Ajuntament aquesta Copa de la Princesa 2024. Queda una jornada que es disputarà aquest dissabte, aquest diumenge, entre dissabte i diumenge, i quedaran definits els aparellaments per aquesta Copa de la Princesa. Nosaltres, juntament amb la Real Federació Espanyola, també fa 2 anys, quan ho vam organitzar, també vam organitzar una Copa Minifem femenina i una Copa Minifem masculina. ¿Vale? Això també atraurà molt de públic i molts pares perquè vinguin a Vilafranca i puguin gaudir de la nostra vila i puguin seguir, a part de la pista, puguin pujar al centre de la vila per poder comprar, dinar i sopar. Agrair sobretot a l'Ajuntament i a la Gemma la confiança que depositava amb el club i a la Real Federació Espanyola pues, també que hagi confiat en nosaltres per segona vegada per fer aquesta competició.
Escoltem tot seguit la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu.
Per nosaltres és un goig que Vilafranca pugui albergar, no?, aquesta Copa de la Princesa aquest any 2024. Aquest 2024 s'esperen grans esdeveniments. Ja dic, aquest és un d'ells que també hem presentat, però properament presentarem, doncs, en aquest cas, molts més, perquè és el que volem, no? Al final és el que els hi comentava. Tenim una vila molt activa, tenim una vila amb grans entitats que estan fent molta feina amb els seus equips, tenim equips a molt alt nivell, per tant l'Ajuntament el que hem de fer és estar al seu costat, acompanyar-los i tot el que pugui a la vegada donar a Vilafranca o posicionar Vilafranca com aquest punt al mapa d'aquests grans esdeveniments esportius, doncs nosaltres estarem al seu costat i estarem, doncs, amb moltes ganes d'acompanyar-ho i de fer-ho possible.
I per acabar l'acte, escoltem a Issa López en representació de la Federació Espanyola de Patinatge.
Bé, en principi, que jo sàpiga, no sé que hagi arribat a última hora alguna petició, només s'havia postulat al Vilafranca, així com amb la femenina sí que hi havia més opcions. Hem de donar gràcies, evidentment, a l'Ajuntament i sobretot a la Gemma com a regidora d'Esports i al Fede com a president del Club Patí Vilafranca i a tota la gent que treballa amb ell. Des de la federació estem molt contents que es pugui fer aquí a Vilafranca i som molt conscients que la vila s'omplirà, no només per anar a veure l'hoquei amb els tornejos que pretenen organitzar, sinó també amb la Copa, que esperem que tothom la pugui gaudir i possiblement la podeu tornar a guanyar. L'any que la vau organitzar, de fet, va ser així. I esperem això, que la vila s'ompli de gent i puguin gaudir de tot l'entorn, que l'Ajuntament està fent feina per això.
Doncs fins aquí les paraules d'Issa López en representació de la Federació Espanyola i també la informació d'aquesta presentació comunicat de l'organització de la Copa de la Princesa. Seguim amb l'actualitat. Parlava Jordi, el Coll Lleida, impugnat. No sé si això serveix per alguna cosa, però bé, aquest gol lateral...
Sí, 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 és la polèmica del cap de setmana. Aquest, el Coll Lleida, segons va denunciar el conjunt de la Terra Ferma, doncs, hi ha el segon gol que, doncs, va entrar pel lateral de la xarxa, per un forat que hi havia. els jugadors del Lleida ho protesten, li ensenyen la xarxa als col·legiats i, segons expliquen des del Lleida, els àrbitres els van dir arreglar la xarxa llavors i reconèixer que el Lleida té raó. Déu-n'hi-do, que doncs, per no haver de donar la raó a un equip doncs, no facis la teva feina, perquè això de revisar la xarxa doncs, s'ha de fer abans de començar el partit i fins i tot el descans. De fet, l'altre dia al Vendrell ho vam poder veure, com no es va començar una part fins que no es va revisar una porteria. I bé, doncs veurem com acaba això, perquè doncs, ja va passar l'any passat amb el Manlleu Sant Just, que va decidir un ascens, doncs, un gol que no era, tot i en aquell cas era un error d'apreciació. Aquí en aquest cas, doncs, a més, hi ha un error de deixadesa per part dels col·legiats i veurem doncs, què acaba passant.
Doncs sanció a l'Alcoi per no tenir un material en correcte estat. Anem a la jornada de Champions el passat dijous. Jordi, els resultats que teníem i amb aquest empat del Calafell a la pista de l'Sporting.
Doncs sí, un Calafell que va fer un molt bon partit. De fet, doncs, tot i així, s'avançava l'Sporting només començava amb un gol de Nolito Romero. L'Sporting que feia un altre gol mitjançant Verona, però un gol poc abans del descans d'oportunista de Gepi doncs deixava el 2-1 al descans i això li donava les al Calafell perquè la segona part mantenia la seva bona defensa, un Sporting que no aconseguia fer el tercer, tot i que ho va intentar, perquè va tenir un penal que el mateix Nolito enviava al pal, i en canvi doncs, Pasqual doncs, aprofitava un contraatac per fer el 2-2, i als últims minuts doncs, bé, qualsevol s'hagués pogut emportar la victòria perquè l'Sporting va tenir ocasions, Camps va estar molt bé. En canvi, doncs, el Calafell també va tenir dos contraatacs a l'últim minut que li hagués pogut donar la victòria, però bé, en tot cas, doncs, un empat que doncs, podríem catalogar com a històric, perquè és una pista doncs, d'un gran d'Europa i que li dona opcions encara al Calafell doncs, de classificar-se, de fet, doncs, pendents d'aquest Benfica-Sporting, que juga aquesta nit, que, doncs, en cas... Perdó, Sporting-Benfica, en aquest cas, que juga a la pista de l'Sporting, si guanya el Benfica, el Calafell acabaria la primera volta com a segon.
Doncs la resta de marcadors, repassem-los ràpidament, Jordi.
Sí, els resultats que, a banda d'aquest 2-2 de l'Sporting al Calafell, tenim el Barça 3, Barcelos 1, Benfica 4, Reus 2, Lleida 1, Porto 2, Forte 4, Liceo 2, Trissino 4, Tomar 2, Lodi 2, Oliverense 3 i Balongo 4, Sant Omer 1.
Doncs això era la Champions masculina i anem a la Champions femenina. També hi havia jornada, Raimon.
Doncs sí, hi havia la segona jornada d'aquesta Champions femenina amb els següents resultats. Benfica 3, Vilassana 1, Cutras 0, Manlleu 7, Reimxet 2, Màteres 7 i Palau de Plegamans 7, Estuart de Massamà de Portugal 0.
Recordem a Berta Tarrida, que si no vaig equivocat està amb el Màtera.
Amb els italians del Màtera, correcte.
I destaquem alguna més de moment...
Sí, bueno, que el Fraga va líder del seu grup.
Sí, perquè aquesta jornada no va jugar en l'anterior, va guanyar, i està líder del seu grup, empatat amb el Benfica a 3 punts d'aquest grup A. Podríem repassar les classificacions d'aquests equips espanyols aquí a la Champions femenina. El Telecable també està empatat a 3 punts en el grup B, en primera posició, juntament amb el Màtera. En el grup C tenim el Manlleu i el Corunya, que l'encapçalen també amb 3 punts. I en el grup B tenim que el Palau de Plegamans l'encapçala en solitari amb 6 punts.
Deixem la Champions femenina i anem a l'antiga Copa de la Cers masculina. Aquest partit interessant a Sant Sadurní.
Molt interessant i, a més, els hi va continuar la competició. Es va perdre a Itàlia a la pista del Monza per 3-2. A l'equip italià, que ja ha demanat que venen unes quantes persones a veure el partit, doncs suposo que el Noia, evidentment, posarà de la seva part perquè els aficionats de Sant Sadurní es volquin dissabte amb el seu equip davant dels italians.
Es parlava de 50?
A mi em van dir 30 dissabte.
30. Bueno, pues hi haurà ambient i en aquest cas que el pavelló de Sant Sadurní tingui aquelles grans entrades de les grans solemnitats.
Esperem, i quan hi ha coses d'aquestes, Sant Sadurní respon.
La resta de la jornada que tenim aquest cap de setmana d'aquesta...
Sí, la majoria de partits, bueno, n'hi ha algun que hi ha algun possible, com és el Sarsana, que va perdre d'un gol a la pista de l'Alcoi, l'Alcoi que rep visita a Sarsana, aquí se li complicarà la vida. El Díaz va contra el Murches que jo crec que ja ho té fet, també ho té fet el Braga davant del Coutres, també ho té fet, jo diria, el Folònica davant del Erringen, i sobretot el que té, ho té molt fet és el Voltregà davant del Noisy. Més distrets seran a l'Igualada Grosseto i a la Vendem Valdano.
Doncs fins aquí aquest repàs d'Europa. A la Lliga Iberdrola, Jordi i Raimon, bé, no sé si teníem...
Doncs sí, va,
alguna havia... notícia de poder donar?
Bueno, hi havia el resto de jornada, que s'acabava de jugar aquest cap de setmana passat, perquè els equips que han participat en competició europea, com hem esmentat anteriorment, doncs van jugar entre setmana, i els resultats que va haver-hi amb aquest partits aquest cap de setmana són el Sant Cugat 0, Voltregà 2, Corunya 7, el Covendas 1, Igualada 0, Fraga 4, el nostre equip que seguim, va tornar a guanyar, Les Roses 2, Benvibre 2.
Aquí, Raimon Jordi, hi ha una plaça encara per la Copa del Rei.
O sí, la Copa de la Reina. La Copa de la Reina.
No són Borbons.
Tot i que oficialment encara no sabem la seu, tot apunta que, doncs, ja com vam dir, doncs, al principi serà Lleida, perquè el Vila-sana, doncs, és qui la volia organitzar allà. Per tant, si donem per bo això, doncs, entraríem 8 equips. Per tant, en principi, doncs, el Voltregà ja ho tindria fet com a setè. I llavors quedaria una plaça entre el Mataró i el Cerdanyola. El Mataró té 16 punts, el Cerdanyola 13, per tant, l'única opció del Cerdanyola per sobrepassar el Mataró seria que el Mataró perdi el seu partit a la pista del Benvibre, que per cert serà el partit d'Esport 3 aquest dissabte a l'hora migdia, jornada unificada, i que el Cerdanyola guanyi a la pista del Covendas, que això doncs és bastant factible, perquè el Covendas ho ha perdut tot fins ara, però el Cerdanyola li ha de recuperar 12 gols al Mataró. El Mataró mateix té menys 7 de la diferència general, el Cerdanyola menys 19, per tant, el Mataró doncs, que hauria de perdre d'uns quants gols, i el Cerdanyola també guanyar d'uns quants. Per tant, doncs, aquí estaria l'última plaça en disputa.
Una possibilitat bastant complicada. Parlaves així, ni que sigui de refiló. També la federació ha comunicat ja el sorteig de la Copa del Rei masculina.
Sí, és una informació que ja havia facilitat l'Ajuntament de Calafell, el que passa ho va fer el 28 de desembre, allò que va passar una mica desapercebut, perquè era el dia de les Innocentades, i potser algú no s'ho va creure, i que eren vacances, doncs potser això va passar desapercebut, però finalment la federació ho ha confirmat aquest dimarts, i bé, doncs finalment aquest sorteig serà el dimarts 6 de febrer, a 4:45 de la tarda, a l'ermita de Sant Miquel de Segur, seguint una mica ja amb la rotació d'emplaçaments històrics de Calafell, perquè recordem que l'any passat el sorteig de la Copa del Rei es va fer al Castell, la Copa de la Reina es va fer al Port de Segur, i aquest any doncs sembla que han escollit un altre lloc emblemàtic, com és l'ermita de Sant Miquel. De nou també comptarà amb la presentació de Gerard Romero, per tant doncs, tindrem xou assegurat, i per tant, aviam doncs, què acaba depenent aquest sorteig.
Doncs també seguim, anem a la propera jornada. Avui dimecres aquests partits,
sí.
Jaume.
Ara quan acabem comencen aquest Barça-Voltregà, Girona-Alcoi, Lleida-Noia-Freixenet i Caldes-Igualada. Per el cap de setmana ens queden el Mataró-Reus-Deportiu, el Sant Just-Ribes i el Liceu-Calafell.
En Raimon, a la Plata, amb aquests partits decisius i...
Doncs sí, en el grup nord tindrem el Dominicos Tordera, el Lubián Sant Cugat, un que afectarà la Copa de la Princesa, que és el que ja hem esmentat, el Sant Feliu Vendrell. Després també tindrem l'Ordes a Vilafranca, que aquest principi no afecta, sinó només afectaria per l'emparellament, que tot i que el Vilafranca juga el dissabte a la tarda, no sé per què, però hauria de jugar diumenge per ser unificat. El Manlleu Olot i l'altre partit... que també té conseqüències. La Copa de la Princesa és el Cerdanyola-Vic.
Aquí destacar que el Tordera també juga fa doble partit aquesta jornada.
Correcte.
Anem amb el grup nord. Aquí tenim classificat l'Alpicat i
grup
la...
Grup sur.
I tenim classificat l'Alpicat i ens queda pendent Taradell, Palafrugell i alguna que altra possibilitat al Lloret. La jornada.
La jornada serà el Xum, el Covendas, el Corcón, Congrés i els implicats de la Copa de la Princesa, Espanyol, Taradell, Lleida, el Picat, Palafrugell, i després també teníem aquest Arenys de Munt, Igualada, i el Lloret, Barça, Atlètic, amb remotes possibilitats, com deies.
Doncs nosaltres fins aquí hem arribat a l'apartat tècnic Joan Amat, i companys, bona nit, i fins al proper dimecres.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.